La societat catalana es mou en les últimes hores no només entre els qui estan a favor i en contra de la independència, sinó que ofereix visions més enllà de la polarització entre el sí i el no. Una divisió que, lògicament, continua existint des d'un punt de vista democràtic i també des de les crítiques o els elogis que cadascú vulgui fer. Molts catalans, entre els votants, entre ells, fins i tot, votants de Junts pel Sí, consideren que la declaració independentista aprovada ahir al Parlament és, com a mínim, un error. Creuen que cal una rectificació o almenys un pas enrere. Entre els qui donen suport al govern espanyol en la seva acció, que es consumarà demà, amb el recurs al Tribunal Constitucional per aconseguir la suspensió del pronunciament de la Cambra Catalana, alguns creuen que l'executiu de Mariano Rajoy no ha fet prou per evitar que el procés sobiranista arribi al punt en què es troba ara. Però altres consideren que cal també una flexibilització, igual que passa en el cantó contrari, i una empatia amb el problema que es tradueixi en el tan comentat i desitjat procés de diàleg polític. Ara sembla que la unitat és total entre els qui volen que Catalunya continuï formant part d'Espanya, com s'ha vist en la reunió aquesta tarda, per exemple, entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, sobretot perquè l'estat de dret i el marc legal constitucional que tenim respon a un pacte històric del qual ara es compleixen 37 anys. Per canviar els termes d'aquell gran consens bàsic calen reformes. Dit això, però, és important recordar que Catalunya té, per ser prudents, dret a ser més reconeguda i més escoltada a través de la veu del seu poble. I això no sempre ha estat així. A partir d'aquí, segurament caldrà que tothom faci un petit pas enrere. No sabem com, però pas enrere, perquè sigui abans o sigui després de les eleccions del 20 de desembre, els governs català i espanyol, com també les forces polítiques d'aquí i d'allà, parlin i busquin solucions a un conflicte que respon a molts errors i que no es pot allargar gaire més. Mentrestant, el que sí que s'allargarà, amb tota seguretat, per cert, és el debat d'investidura, perquè Artur Mas no serà investit president ni aquest vespre ni dijous, segurament. Caldrà esperar si abans del 9 de gener hi ha un acord o una sorpresa, o potser un miracle, com han dit alguns. Si no, entre el febrer i el març tindrem unes noves eleccions a Catalunya. Aquest sí que seria un pas enrere, potser forçat i en principi negatiu, encara que, d'altra banda, hem de dir que igualment d'aquestes situacions de màxima dificultat poden ressorgir les esperances. Obrim la taula. Avui ens acompanyen en la tertúlia el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També és amb nosaltres l'expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater. Bona tarda, senyor Sabater.
Molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant el professor de Dret Laboral a la Universitat de Barcelona i doctor en Dret José Luis Salido. Senyor Salido, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Bé, senyors, com definiríem el moment que vivim ara, en què les notícies són, diguéssim, alternadament les de la investidura, les de la declaració sobiranista i també les del previsible recurs que el govern espanyol presentarà demà contra la declaració independentista aprovada pel Parlament català? Senyors, una primera roda. Si sí, poden ser més breus en la primera roda, ho agrairé.
Muy, muy brevemente. Yo creo que estamos viviendo un momento en que no hay nada que no se supiera. Es decir, que de alguna manera todos habían hecho su planteamiento inicial y a ese planteamiento inicial había una respuesta por parte de la parte contraria en el sentido de decir, oiga, pues mire, si usted hace esto, yo haré lo otro. Ya estamos viviendo ese momento. Es decir, que por tanto era previsible que se produjera ayer la declaración soberanista y era previsible y además absolutamente imprescindible pues la presentación del correspondiente recurso. Es decir, que hasta aquí yo creo que no hay nada que no se supiera. Podemos valorar si eso es bueno, si es malo, si es medio pensionista, podemos valorar lo que queramos, pero evidentemente estamos en un punto que hasta ahora era conocido por todos. E incluso yo podría decir que los próximos pasos también se sabe qué es lo que van a hacer, unos porque están en la propia hoja de ruta independentista y otros porque es la reacción normal del ordenamiento jurídico, que es lo que siempre hemos dicho, es decir, yo por lo menos es lo que siempre he mantenido aquí, es decir, frente a estas cuestiones lo que cabe es el ordenamiento jurídico y no cabe ninguna otra cuestión.
Uh-huh. Señor Domingo, señor Sabater, qui vol obrir? No direm obrir foc, en sentit pacífic.
Bé, el company ha dit que es van fent els passos. Un dels passos que ara s'ha de dilucidar és si dijous hi haurà quina estarà la votació de la CUP, no?
Vostè creu que canviaria molt si hi ha president, si hi ha govern constituït a partir de dijous?
Home,
o
sí,
si no n'hi ha?
Sí, sí, sí. És a dir, sempre és bo que hi hagi un govern.
Governant. No un govern en funcions.
Exacte, sí, i sobretot en la, en la situació política actual, no? I després de la resolució aprovada ahir, és a dir, és imprescindible que hi hagi un govern, no? Si l'alternativa és ajornar això un parell de mesos i noves eleccions, això no és contraproduent pel funcionament de les institucions, no? Per tant, avui no hi ha president perquè la CUP ha votat que no i es necessitava majoria absoluta. El dijous hi torna a haver-hi una altra votació. En aquest cas només cal la majoria relativa, per majoria, tant...
Que són més vots favorables que contraris. Això exacte. Vol dir que caldrien dos vots...
Dos vots només...
De la CUP o d'un altre grup?
O d'un altre
grup. Previsiblement serien de la CUP, no?
Bé, què passarà, no? Segurament serà que no, també. Segurament serà que no. Però hi ha hagut, fins i tot, amb les intervencions tant del president Mas, en funcions, com de Baños, el líder de la CUP, una sèrie de moviments verbals que m'agradaria assenyalar perquè deixen una mica... si no la porta oberta, sí, una incògnita. Uh-huh. El Baños li diu a Mas fins dijous.
Si em permet, president, torni dijous.
Exactament, no? Que era una cosa... de reglament, no? Però també té un sentit polític, a dir això. Quan ha intervingut Mas, el Mas diu tornaré dijous, no? Fa una sèrie de consideracions i acaba de dient, el Mas, dues coses. Una, crec que hi ha marge perquè ens entenguem. Hi ha un marge perquè ens entenguem. I llavors, somrient, com dient, això que diré és una entremaliadura, però ja que Baños diu que el grup d'independentistes són, no diu 62 i 10, sinó són 72, diu, per què no ens reunim els 72? Discutim i decidim qui és el candidat. I l'altre, quan el Baños torna a intervenir, no fuig d'estudi, sinó que diu, bé, ens podem reunir, però votant secret. Aviam, això es farà o no es farà? Bé,
és un procediment assembleari,
és
dir, diguéssim.
Conclusió,
no?
Que és
una picada d'ullet a la CUP.
Una picada d'ullet, és a dir, no és un no, és un deixar un incògnit, com a mínim, no? Al final de tot.
Senyor Quim Sabater, veig que són intervencions molt riques en aquest sentit, encara que siguin discrepants algunes.
No sé si puc aportar alguna més. És a dir, estem en una situació amb una declaració aprovada ahir que situa el que vol ser aquesta legislatura, i una situació que és la que s'ha provocat avui en la qual no hi ha president, i jo comparteixo el fet de dir, home, segurament caldria que hi hagués president, no?
Hi ha president en funcions, diguéssim, sí, per aclarir-ho, sí.
Però ja ens entenem. Una certa debilitat, no? Sí. Evidentment no es prendran grans decisions, no hi haurà... Bueno, no sé, aquest anàlisi que ha fet l'Oriol és interessant en aquest sentit de picades d'ullet. Jo crec que es fa temps, en tota aquesta negociació hi ha hagut pujades i baixades... El que és cert és que jo crec que, a veure, la CUP es manté en una posició perquè no es pot mantenir en una altra i Junts pel Sí es manté en una posició perquè no es pot mantenir en una altra. No sé, jo crec que no es poden moure, no, d'aquí, i per tant arribar a un procés ha de ser molt imaginatiu, un procés concertat, és a dir, que hi hagi president, s'ha de ser molt imaginatiu per superar aquestes situacions.
Potser l'esperança de la CUP és que la diversitat de Junts pel Sí, que és molt transversal, hagués acabat provocant, cosa que sembla que no passa, la flexibilitat del candidat, de presentar un altre candidat.
Encara no ha passat, també pot passar.
Pot passar, certament, però és difícil.
Aquest matí han entrevistat en el cap de llista de Junts pel Sí, en el
Raül Romeva, sí.
I jo després escoltava l'anàlisi que algú feia d'aquesta entrevista i deia que segurament ha dit una frase que potser deixava entreveure que ell podria, en una circumstància determinada, acceptar...
Sí, però no, això ha quedat així confós. Ha estat motivat perquè un de la CUP, a la televisió i a la ràdio, han dit
que avui
proposarien el Romeva. Però durant el debat aquest dematí, mentre s'estaven debatent les Arrimadas i el president Mas, el mateix Romeva ha fet un tuit dient que no, que ell
el candidat
no,
és Artur
no
Mas. Sí, sí.
I la prova està que aquesta tarda, quan ha intervingut el Baños, en cap moment ha proposat el Romeva. No?
Bueno, senyors...
Per tant, estem en un atzucac.
Sí, estem en un atzucac. El senyor Salido deia abans, ara, si vol, pot afegir alguna consideració que cregui oportuna, però ha dit abans el tema de l'estat de dret, les lleis, és una mica l'etern punt de fricció que hi ha, no?, entre les posicions que hi ha a Catalunya. Si només amb això es pot solucionar el problema. Aquesta és la gran pregunta que jo li faig al senyor Salido i als altres dos també.
Bueno, yo creo que no hay otra solución más que aplicar la normativa vigente.
Es decir, pero claro, es un problema político también.
Pero el problema político no se puede resolver si no hacemos algo que es prioritario, y es estar todos convencidos que estamos sujetos al ordenamiento jurídico. Sin eso no hay democracia. Es decir, si no hay sometimiento al Estado de Derecho, no hay democracia.
Pero usted, ¿qué faría?
Piense usted, por ejemplo, de tantas cosas que se han dicho, ¿qué pasaría si ahora, que todos sabemos que las elecciones del pasado día 27
de septiembre, sí,
no dieron mayoría en cuanto a número de personas, número de votos, no dieron la mayoría a los independentistas, sino que lo dieron a los no independentistas. ¿Qué pasaría si ahora estos, arrogándose justamente el que son mayoría, pues cercaran el Parlamento, ¿verdad?, o asaltaran el Palacio de la Generalidad diciendo, oye, como somos mayoría y no hay que respetar la norma, pues ole, bien, esto no puede ser, ¿verdad?, que entendemos que no puede ser, por otro tampoco. Por tanto, es el sometimiento al ordenamiento jurídico. Pero hay dos cuestiones que se han planteado en las intervenciones anteriores. Yo digo, primera, tiene que haber un gobierno, y los dos contertulios, y tanto Oriol como
Quim Sabater,
han dicho lo mismo, es decir, tiene que haber un presidente y tiene que haber un gobierno. Y yo digo, tiene que haber un gobierno, evidentemente. Yo como ciudadano de Cataluña, como ciudadano español y particularmente de Cataluña, pues lo que requiero es que tenga un gobierno que gobierne.
Porque, en això coincideix.
Porque tenemos, claro, porque tenemos muchos problemas. Pero claro, que no se piensen que van a poder formar un gobierno para delinquir. Es decir, lo que van a poder hacer es normas en contra del ordenamiento jurídico. Por tanto, ese gobierno que se pueda crear, si lo que pretende es delinquir, pues se va a encontrar enfrente con la pared del ordenamiento jurídico. Y luego, con respecto a los 72... Ostras, a mí me cuesta mucho admitir, si yo fuera uno de los firmantes de Junts per Sí, con el presidente Mas y todo esto, a mí me costaría mucho admitir que voy a romper el pacto de Junts per Sí, es decir, en el que el presidente era el señor Mas y no el señor Romeva. Entonces, ¿van a aceptar ese totum revolutum, esa mezcla asamblearia de los 72 para darle pal pelo al señor Mas? Si, sinceramente, si yo soy el señor Mas...
Porque usted cree que en aquest debat de 72 surtiría un altre candidat, potser?
No, pero es que ni siquiera me lo planteo, porque ¿cómo se puede aceptar esa propuesta? Me parece tremendo, ¿no?
Es que yo creo que cuando Mas fa aquesta proposta es per facilitar l'entesa amb la CUP. És a dir, no és per dir que surti qualsevol de Junts pel Sí.
No, ell ho diu pensant que la CUP...
Escolta'm, així la CUP queda diluïda amb els 72, i els 72...
Però com se puede aceptar esto, no? És a dir, si el punto...
És el que deia el company de buscar fórmules.
És solucions imaginatives que legítimament un candidat a president pot buscar per buscar la majoria, esclar.
Si no digo que no se puede hacer...
No, ya l'entenc, ya.
Pero claro, que las reglas del juego... Es que estamos, como siempre, haciéndonos trampas en el solitario continuamente. Cuando no nos gusta la regla, la cambiamos a mitad de la partida. Eso no puede ser, hombre.
Una cosa sobre la llei, em permet...
Sí, sobre la llei, senyor Domingo.
Coneixes millor perquè ets advocat i professor, catedràtic i doblegat, però parlo de la meva experiència
com a ciutadà.
No? Aviam.
Aquí tots parlem com a ciutadans.
Tu ets expert en lleis. Per què existeixen els advocats? Aviam, quan hi ha un conflicte...
Bueno, pues ya lo sabes, ¿eh?
Un moment.
I procuradors a l'enferm de dos en dos.
Quan hi ha un conflicte...
No, però no preteníem dir això.
Un conflicte del tipus que sigui, si s'aplica la llei, fos tan automàtica, seria automàtic, posaríem un euro i sortiria la sentència. Però no. Els advocats existeixen perquè la llei s'interpreta d'una manera i s'interpreta d'una altra.
Oriol, esto es mucho más sencillo. La declaración de independencia en el punto segundo dice y desobedeceremos la sentencia. Eso es flagrante. Eso es delito flagrante.
Un moment, però antes de llegar aquí, ¿no? Porque la meva postura és que hi ha la llei que s'ha de complir, però la llei es pot aplicar de diverses maneres. I per això dic que a la pràctica de cada dia... A tot arreu, tant si és dret civil com penal, com el que sigui, sí. Un advocat ho interpreta d'una manera
i l'altra d'una altra. Te pongo un ejemplo exagerado sí. para que veas que eso no es posible.
No, és així, passa això.
Oriol, mira, vamos a
pactar... Els advocats defensen delinqüents o presumptes delinqüents.
Vamos a pactar una interpretación del código penal. Vamos a flexibilizar el asesinato y vamos a decir que el asesinato es perfectamente legal. Y tú me dirías, hombre, no, tú el asesinato, no.
Efectivamente. Una cosa es que has podido avanzar un asesino.
Los delitos son delitos y, por tanto, eso sí que no es moldeable.
Sí.
Es verdad que hay otras cosas que se pueden interpretar. Hay leyes, evidentemente, y eso lo hacen los
jueces. Pero si yo mato una persona, al meu apocat,
eso lo hacen.
Que está sense voler.
Pero eso lo hacen los jueces.
Buscará defensa.
Son los únicos que lo pueden hacer los jueces y tribunales, además mediante los procedimientos reglados, no como les da la gana.
No, deixa'm acabar un moment.
Acabi Oriol Domingo i després Quim Sabater, per anar una mica a mordre.
Jo vull dir que la llei és la llei, però que la llei es pot aplicar de diverses maneres, en tot, en política i en no política. I la llei és interpretable amb un tribunal constitucional aquest. Ho pot interpretar d'una manera, però segurament si ara es plantegés la LOAPA, l'actual Tribunal Constitucional es carregaria les lleis autonòmiques, que en el seu dia, fa 20 o 30 anys, la postura del Tribunal Constitucional de llavors no va ser aquesta.
La va declarar inconstitucional, la LOAPA, recordem.
Hi ha una sèrie de el que deia abans, hi ha lleis aprovades pel Parlament de Catalunya que el govern central les porta al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional pot fer dues coses, o admetre-les o no admetre-les. Si les admet, automàticament queda suspeses. Però també, i per què diu no les admet?
Però eso lo dice la ley, ¿eh? Eso lo dice la ley del Tribunal Constitucional, por tanto, forma parte del sistema de juego, pues ya lo sabemos.
Bueno, es a dir, después, que la ley es interpretable de diversas maneras.
Bueno, eso no le puedo decir que no, entre otras cosas, porque cuando los abogados perdemos un pleito, nos quejamos y dicen, hombre, esta interpretación no me gusta nada.
Pues sí, clar, és lògic. És lògic. Claro. Senyor Quim Sabater, perdoni.
Sí, jo volia fer una referència a que la llei es pot interpretar i quan posava l'exemple extrem el company de l'assassinat, és evident que hi ha elements objectivables, però n'hi ha molts d'altres en el quotidià que són molt menys objectivables i que quan hi ha càrrega política, més interpretable és a dir, lleis que afecten el comú, que no pas el comportament individual. I aquí podríem entrar en una disquisició que tindria que veure amb la moral i l'ètica, etc. Que hi ha... Però, més enllà d'això, jo també crec que hi ha un principi, que és que quan hi ha hagut grans transformacions en el món, les lleis s'han quebrat. Aviam, els negres van anar als seients de davant i van aconseguir que les dones van manifestar-se per votar. I jo crec que en aquest moment, i evidentment això sí que és una opinió, i no sé, el desafiament que està fent Catalunya el situaria en aquest context.
Compte,
perdona.
No, lo hace Catalunya, lo hace un gobierno determinado. Es fa des de Catalunya.
Hi ha dos milions de persones que han votat a favor d'això. Sí. Hi ha 2 milions de persones que han votat a favor d'això.
Un milió i pico.
Bueno, jo...
Però més de los que no han votat que no, eh?
Discutible.
En tot cas, el tema del no el deixarem de banda avui.
Discutible no és. Podemos hablar del porcentatge. Discutible que hi ha més...
47,5%.
Però no tots són del no, perquè hi va haver molta gent que segurament va votar opcions que estaven...
Aún admitiendo esa opción de... A mí no me ponga ni con el sí ni con el no. Aún admitiendo esa opción,
bueno, en tot cas,
sí, és
el vot majoritari... Sí, però i encara n'hi hauria d'altres, que és que jo no sé si es pot posar en el mateix sac qui va votar el PP i qui va votar
Unió, per exemple,
referèndum,
clar,
no es pot saber això.
És evident. Per tant, en aquest context, a mi em sembla que cabrà la llei des de la perspectiva de muntar o construir un altre marc legal. Evidentment, des del pacte i des del diàleg, clar. Si no hi ha pacte i diàleg, no ens entendrem. Si l'única resposta és el Tribunal Constitucional, no ens entendrem.
No.
S'entendran els qui lideren això.
No, pero las leyes tienen que modificarse por el procedimiento establecido para ello, no como a mí me dé la gana. Claro. Nosotros no nos podemos, por muchos que seamos, no nos podemos poner de acuerdo en que sea legal una cuestión que moral o éticamente es reprobable. No nos podemos poner de acuerdo con eso.
Pero teniendo en cuenta, señor Salido, que la...
Y lo digo por no volver al ejemplo del asesinato. Es decir, entre todos
no tenen res a veure.
Estem de acuerdo.
Estem en un context. Aviam, l'assassinat...
Jo insisteixo en la interpretació de la llei. Un exemple clar. El 9 de novembre, el de les urnes, al carrer...
Sí, el procés participatiu de fa un any.
Van haver-hi unes postures que deien que jo era il·legal i altres... Bé, allò va provocar la dimissió del fiscal general de l'Estat. I va la postura de la Fiscalia de Catalunya va ser diferent de la de l'Estat. És a dir, per uns, allò, Estat, ha estat carrellat el president Mas, però això va provocar la dimissió.
Sí, però no confundas, no confundas a l'auditorio. El fiscal no és més que una part del procediment.
Bueno, sí, ja.
El fiscal. Quien tiene que decirlo es el tribunal, no el fiscal, que no deja de ser una parte. És una part,
és la part de l'Estat, diguéssim.
Sí, però és una part, no és qui en decide.
Sí, no és...
El decide és el tribunal, no?
Bé, en tot cas, sí, el 9 de novembre, efectivament, permetia interpretacions com a procés participatiu...
Posaré un altre exemple que encara no ha sortit. Es veu que no sé qui, el Consell
d'Estat... El Consell d'Estat s'ha reunit avui, efectivament.
S'ha reunit avui...
Té que emitir un informe.
I ha d'emetre un informe. Notifica que els Mossos d'Esquadra, considera que a Catalunya no es respecta les decisions del Tribunal Constitucional, persegueixi no sé qui per sedició. Això s'ha decidit.
Sí, sí, sí.
Llavors hi ha hagut un diputat de Convergència, avui el Turull, ara, mentre jo estava escoltant, diu, compte si venen els del PP aquí. Els ministres, ara, en campanya electoral. Perquè el govern espanyol està incomplint 13 sentències del Tribunal Constitucional. Les està incomplint. Ara no facis dir quines, que no ho sé. No ho sé, però 13.
Entre elles algunes sobre temes socials o temes de fiscalitat de l'IRPF.
Hi ha 13 sentències
que diuen... Potser aquí els Mossos d'Esquadra aniran a perseguir el Martín Villa perquè fora part d'un govern que des de fa anys incompleix 13 sentències al Tribunal Constitucional.
Vostè vol dir el Fernández Díaz, el senyor Fernández Díaz, vaja, sí, sí.
No sé què havia dit, Fernández.
Sí, sí, Martín Villa, que és d'una altra època.
O alguna
època.
No passa res. Martín Villa, que és d'una altra època, dic, no passa res.
Bueno, aquest hauria d'estar a la presó, ja, però bueno.
Bé, en tot cas, és la seva opinió, cap problema.
Està xitat, sigui quin sigui, i segurament aquestes sentències que afecten el repartiment dels fons de l'IRPF no tenen la transcendència, però són igual de lleis i s'incompleixen, i segurament aplicant aquesta llei que s'ha fet del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional hauria de manar en algú que es complixen aquestes lleis, no?
En cualquier caso, el hecho de que uno cumpla no cumpla eso quedaría perfectamente en nada frente al problema que se plantea de fondo con el tema de la sedición o de la secesión que se plantea. Esto no tiene nada que ver, porque a veces hay sentencias, el propio derecho lo contempla, que no se puedan ejecutar. Es decir, que a veces las administraciones públicas, pues por los motivos que sea, cuestiones...
Por manca de liquididad, a vegades.
Exactamente, por cuestiones económicas y tal, están exoneradas del cumplimiento de esas sentencias. Lo digo porque eso es una cosa que se conoce con el nombre de facultades exorbitantes de la administración, que hace que algunas sentencias, por lo que sea, a las cuales es condenada la administración, porque evidentemente, insisto, nadie está por encima de la ley, pues por lo que sea, evidentemente quedan exentas durante un tiempo determinado de ejecución. Y tal.
Es manca de voluntad política de cumplirlo.
Por ejemplo, ahora estoy recordando, así como muy... que afecta a un ciudadano. Por aquello de decir, oye, es que afecta a los derechos individuales y tal, la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de Derechos Humanos en la condena al Estado español en el caso Rumasa. Claro, el pobre
expropiación de Ruiz Mateos.
Ruiz Mateos se ha ido a la tumba sin cobrar un duro de los 150 y tantos mil millones de pesetas, de las antiguas pesetas que le debía el Estado pero claro, el gobierno no tiene en este momento liquidez y tal, y el otro día decía su abogado en una entrevista que le hicieron por radio, me parece, y tal, que decía, hombre, yo voy a reclamar ese dinero para los herederos, porque oiga, el Estado ha sido condenado. Pues bien, el Estado puede decir, bueno, pues tranquilo, acomódate y tal, lo mismo que...
Això és un tema, senyor Salido, que indigna molts ciutadans, que l'Estat tingui dret a deure diners més que la resta dels ciutadans.
I a mi també, però això és el propi... És el sistema continental que tenemos de derecho frente al sistema anglosajón, al common law, en donde el Estado está en igualdad de condiciones.
Bé, senyors, en tot cas, li agraeixo molt aquesta reflexió.
Però és bo recordar que el govern, que jo no sé quines són aquestes 13 sentències, però avui
el Parlament,
tant el Mas com el Turull...
Però ho han recordat.
Lo que digo es que eso ahora no puede utilizarse para despistar, ¿no? Para despistar. Quiero decir, una cosa es...
Si
se reclama el cumplimiento, que se reclame. Yo no voy a decir que no se cumplan las sentencias que son firmes. Oiga, ejecútense, por supuesto, ¿no?
Però vostè creu que el tema del procés català és una qüestió més greu que la de les altres sentències?
És més important.
Però justament... davant d'un no compliment, el que planteja el govern del PP és canviar la llei. És a dir, s'està plantejant que aquesta distribució de fons de l'IRPF, que ara hi tenen accés totes les entitats, sigui quina sigui el seu abast territorial, que tingui un altre marc normatiu.
Sí, bueno, pero ojo que para que una resolución, una ley sea retroactiva, tiene que aprobarse expresamente esa retroactividad, porque si no se aplicará la norma que había en el momento en que se produjo el compromiso o la obligación.
Ho dic per aquesta situació en la qual, aviam, no és important. Home, al final es tracta de 14 o 15 milions d'euros de cada any, que són repartits amb un criteri o no. I això segurament ho valora aquell que ho coneix, però realment no sé quina dimensió legal té, no?
Bé, avui entrem en el tema tan complex de la situació política a Catalunya en la tertúlia amb el doctor Andret José Luis Salido, amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i amb el periodista Oriol Domingo. Només els demano una opinió breu, si poden, sobre com està anant el debat d'investidura, perquè en aquest debat s'estan visualitzant també a nivell parlamentari les posicions. La discussió aquest matí entre la líder de Ciutadans i líder de l'oposició, Inés Arrimadas, i el president en funcions, Artur Mas, també la intervenció de Lluís Rebell, de Catalunya Sí que es Pot, del representant del PP, Xavier García Albiol, i dels altres, Miquel Iceta, també. Han estat discussions interessants que no ens fan sortir tampoc de l'atzucac.
No, porque cada uno mantiene las posiciones de principio. Entonces, pues bueno, es darle vueltas siempre a lo mismo. Y aquí no hay nada nuevo bajo el sol, que es lo que yo decía al principio de mi intervención. Yo creo que ni siquiera el jueves vamos a oír nada nuevo.
Per tant,
ni siquiera el jueves, no, porque cada cual va a mantener las posiciones.
En aquest sentit sí que és un debat terriblement polític, oi? Molt de reafirmament de les pròpies posicions i un discurs molt de consum intern per cada força política, cada força, jo crec.
També en precampanya per les generals.
Sí, no? Jo crec que sí, una mica sí.
És lamentable i molt trist, perquè hi ha la intervenció de l'Arrimadas, per exemple. No? Després intervé el Mas contestant a l'Arrimadas. Sí. I llavors replica l'Arrimadas.
No? Rèplica i dúplica, que es diu, no?
I això amb els altres, no? Si l'Arrimadas diu, per exemple, sortirem d'Europa si això tira endavant. I llavors el Mas diu, no sortirem d'Europa, i explica una sèrie de motius, no? Llavors l'altre replica sense tenir en compte els motius que s'ha exposat. És a dir, torna a repetir-ho.
Perquè cada un lleva el seu rotllo.
Petits mítings.
Jo crec que són discursos de consum intern, sí, adreçat al seu públic, i més en un context en què d'aquí un mes i mig tindrem unes eleccions.
Un diu una cosa, l'altre...
Le respon sobre el mateix.
Però per repetir el mateix...
Això és el parlamentarisme, que jo admiro els anglesos, que el parlamentarisme el porten a l'extrem, no? Que és a dir, que s'estan tocant i es discuteixen,
però en qualsevol
i no arriben a les mans perquè són britànics.
Claro,
no?
En qualsevol procés negociador, una de les primeres regles és esa, no entrar nunca en el debat el contrari, sinó que a refianzar tu posició con respecto a los mismos argumentos, y es lo típico que se dice, ¿no? Pescado vendo, manzanas traigo, pues perfecto.
Bé, potser no són discursos per convèncer l'adversari, sinó per intentar també, el parlamentarisme també és parlar pels ciutadans, no? Pel conjunt dels ciutadans,
sí,
que són els que voten.
Sí, però hi ha un punt de parlamentarisme en el qual jo crec que sí que s'escolta, es rebat, es manté les pròpies posicions, i jo crec que aquest parlamentarisme tan reglat que tenim aquí, no sé si afavoreix.
Però jo crec que és perquè són malos parlamentaris en el fons.
Ah, bueno, no.
En el fons el que passa és que la formació parlamentària de la gent, de los políticos, és molt mala, i no tienen el valor d'enfrentar-se pecho descubierto con la intervenció anterior para rebatir-la en profunditat. Entonces, claro, tienen que estar a los papeles, y en cuanto te sales del guión o del papel, estás perdido.
Per cert, senyor,
no és com aquí.
I deixant de banda la situació complexa política a Catalunya, ja que parlaven alguns de vostès del Regne Unit i del món anglosaxó, què pensen de la possibilitat que el Regne Unit surti de la Unió Europea? Que també parlàvem de sortir,
no? Europa, no, això,
no és bo per Europa.
No. De tota manera, em sembla que la vinculació que té actualment el Regne Unit amb Europa ja és molt laxa, no? I que té una clàusula que se li torna tot el que porta, i per tant, no sé si seria una pèrdua molt, molt, molt... Ara, formalmente, me parece que sí que sería una pérdida, ¿no?
Hombre, yo que soy muy europeísta en este sentido, y apuesto por una Europa fuerte y unida frente a otros polos importantes de desarrollo y tal, como puede ser el sudeste asiático, o como puede ser
Estados Unidos
mismo, ¿no? Y sus alianzas ahora con México y esas cosas. Hombre, yo creo que sería una pérdida importante, en primer lugar, política, de la propia unidad. Bien, es verdad que ya no estando en el sistema monetario, pues claro, la vinculación es mucho menor, porque los movimientos son muy distintos, y sobre todo desde el punto de vista de carácter económico, ¿no? Ahora, seguro que el comercio de bienes y servicios saldría deteriorado con toda seguridad, ¿eh? Con toda seguridad. Uh-huh. Y además, seguramente, se iría a un bloque. Uh-huh. Seria un bloque, con lo cual reforzaria todavía más los competidores, ¿no?, que tiene la pròpia Europa.
Sí, el que em fa gràcia recordar que el Cameron, que planteja un referèndum per sortir de la Gran
Unió Europea,
quan el Rajoy va demanar suport al Cameron perquè fes unes declaracions sobre
el procés català,
el Cameron va dir: "Oh, és que si això va endavant, Catalunya sortiria de la Unió Europea."
I ara ell mateix ha amenaçat, moment, per dir-ho així.
Et fan servir, no?, com vulguis.
Els discursos, evidentment.
Ja en aquella època ja es plantejava. O sigui, dius, bueno, vale. Molt
a bé, més, no té res a veure el parlar pel Regne Unit, que és com parla David Cameron, normalment, pel seu poble, que parlar per tota Europa, o per Catalunya, o per Espanya. Bé, senyors, m'agradaria dedicar els últims 4 minuts i mig que tenim de tertúlia a comentar una notícia important d'aquests últims dies, el nomenament del nou arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Sabíem la notícia, com saben també els oients, divendres. El cardenal Lluís Martínez d'Estac passa a ser, en període de seu vacant, administrador apostòlic, i des del 26 de desembre, festa de Sant Esteve, una data també comentada, tindrem nou arcabisbe. Què en pensen? Breument, una roda
última.
Jo només
vull fer una referència. Ell era delegat episcopal de Càritas quan
vostè estava a Càritas,
i he de reconèixer que tinc un record excepcional dels espais de treball en els que vam coincidir. Clar, jo era secretari general, tenia una funció molt més executiva, ell era el delegat episcopal, però sí que hi havia alguns moments de les assemblees, a Càritas Espanyola parlo, en el qual les seves aportacions eren d'un calat important, el seu tarannà, i per tant, més enllà de posicions que puguem inclús compartir, no?, de si és o no és català, de si... Jo crec que aquest nou arcabisbe aportarà aquesta vessant que s'està reclamant a l'Església, no?, de compromís, de tarannà diferent. Crec. I jo, personalment, valoro positivament el nomenament, més enllà, ja dic, de consideracions d'altres tipus.
Sobre el tema del
naixement. A mi una cosa que em preocupa és que el Martínez Sistac, en la roda de premsa, que no sé, em sembla que
hi era. Sí, hi érem nosaltres. Jo personalment no hi era, fèiem el programa des d'aquí en directe. Exacte. Ah, molt bé, gràcies. Sí. Molt bé, gràcies per dir-ho. Molta gent ho va seguir.
Si te'n recordes, va dir el Martínez Sistac sobre el nou bisbe que, home, l'havia tractat perquè no el coneixia gaire.
Que no el coneixia gaire, va dir. Sí. Va admetre que el coneixia poc.
O que el coneixia poc.
Exactament, sí.
Home, malament. És a dir, que el que ha de succeir al bisbe de Barcelona, digui que no coneix gaire el que va venir, no està bé. No està bé. No hauria de ser així.
Vostè veu que creu que falla alguna cosa.
I el mateix Omella va reconèixer que ell, home, no coneixia encara que és la ciutat i de Barcelona. Home, pues, i per això abans de que comencéssim el programa us deia: com es diu el bisbe de Lleida, no? Perquè també va dir el mateix: no conec gaire Barcelona. Dic, escolta'm, Lleida, vull dir,
no coneixia l'Església a Catalunya particularment.
Home, pues, escolta'm, aviam si porteu un bisbe que conegui allà on ha d'anar.
Vostè interpreta el missatge així una mica,
home,
no?
Sobretot en els moments en què viu Catalunya.
Ens queden un minut i mig.
Jo digo una cosa.
Breument, senyor Salido, i el senyor Sabater.
Jo crec que para los católicos, que sea catalán o no, nos da exactamente lo mismo. Nosotros lo que queremos son buenos pastores de la Iglesia.
Però també ha de connectar amb l'Església local.
Claro, por supuesto, pero es que si es un buen pastor, ya conectará con la Iglesia. Es decir, porque será parte de la Iglesia. Claro, lo que dice Martín de Sistac, dice, hombre, yo no lo conozco y tal, pues claro...
Va dir que el coneixia poc, no que no el coneixia.
¿Cómo se puede pretender que si Martín de Sistac, que es el arzobispo saliente, no lo conoce, los fieles que no estamos en la estructura lo conozcamos? Evidentemente, yo intenté... Cuando fue nombrado arzobispo, yo intenté buscar y tal, y claro, fue a mis fuentes, que es el párroco, ¿no? El párroco amigo y tal. Oye, ¿y qué sabes? Y la referencia que tengo es algo que decía Kim. Dice, hombre, es un hombre que ha estado en la pastoral social.
Es el presidente de la Comisión de Pastoral
años,
Social.
Dos legislaturas, dos mandatos.
Dos mandatos y ahora es el tercero.
Lo cual, hombre, yo creo que eso es un buen comienzo.
Perdón, no, señor Domingo y señor Sabater, quedan segons.
Sobre lo que deies de que, como que todo el no te importa si es catalán o no. Hombre, a mi el que m'importa és que ser català no sigui un hàndicap per ser vist a Catalunya. No, és a dir, que potser l'Omeida, si hagués estat català, no estaria vist a Catalunya perquè és català. Hombre, no.
No, això tampoc. Això és com dir-nos es que no s'importa mucho que l'obispo de Roma sea romano.
Jo crec que les dues visions... Senyors, les dues visions són complementàries. Que sigui català és bo i l'altre també.
Si llegim la carta que ell ha fet en els diocesans de Barcelona...
15 segons, perdoni.
Manifesta el seu desig d'arrelar-se i de fer, abans de fer res, conèixer.
Conèixer i escoltar, això és bo.
Conèixer i escoltar, jo crec que és una bona actitud.
Ho deixem aquí.
Hem d'esperar que la seva vessant de pastor s'imposi.
Gràcies, senyor Sabater, senyor